Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit. A Catalunya, Ràdio.
Avui, sessió llarga de la Masterclass Econòmica de Santiago Niño Becerra. Tenim molts temes i cada vegada preus més alts i menys diners. En parlarem. I'm coming home, I'm coming back down tonight. I avui també puja el Revolució Gerard Matret. Coneixerem la història d'una companyia catalana amb idees innovadores sobre la mobilitat que ha entrat a cotitzar el Nasdaq americà. Amb l'Àlex Said volem respondre una qüestió. És un bon moment per crear una startup? Les previsions econòmiques dels pròxims mesos són complicades, però és en les dificultats on hi ha les oportunitats. I també amb Carlota Pi analitzarem tot el que ens ofereix l'energia solar en uns moments de gran necessitat energètica. Necessitem energia, però ens costa molts diners. Què hem de fer? Com sempre, acabarem la setmana amb l'agenda digital del Pau Bartolí. I ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a les xarxes socials. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos. Saludarem de seguida el catedràtic d'Economia, Santiago Niño Becerra. Jo no sé si repartir Kleenex abans de començar la secció d'avui, perquè cada vegada tinc més la sensació que parles d'economia i automàticament t'agafen ganes de plorar. Estimat Santiago Niño Becerra, què tal? Bona nit, com estàs?
Què tal, Chantal? Bona nit.
Saps que t'aprecio molt, Santiago, jo?
Ja sé.
Home, clar, són anys ja de col·laboració. Al final li agafes carinyo, als meus col·laboradors. És mutu, no, suposo, Santiago?
Home, clar, evidentment, Chantal, evidentment.
Santiago, a veure, la inflació no s'atura. Pensava que això només passava a l'Argentina, al Corralito, a països sud-americans, que sempre queda molt lluny. I resulta que no. Això no hi ha qui ho aturi, Santiago.
Bueno, és que, a veure, aquesta inflació que estem patint ara a Espanya, a Europa, als Estats Units, al món, no té res a veure amb la inflació argentina. Aquella era d'un altre tipus. La inflació que tenim ara és una inflació d'oferta, de producció. És a dir, que la producció, l'oferta, no pot arribar a cobrir les necessitats de la demanda independentment de la quantitat de demanda que hi hagi. Per què? Problemes de producció a Xina, problemes de producció a Espanya, problemes de transport. Per exemple, la síndria. Diràs, bueno, què pinta la síndria aquí?
Què pinta la síndria aquí?
El preu de la síndria s'ha disparat. Sí. El preu de la síndria s'ha disparat.
I de les cireres, també. I de les cireres.
I de les cireres, sí. Però què passa amb la síndria? Bueno, doncs que al marge de que ha pujat la benzina, el gasoil, el transport, etcètera, etcètera, la producció, hi ha problemes de producció de síndries a Almeria. Llavors el preu de les síndries s'ha disparat. És a dir, és un problema de producció. Pujar els tipus d'interès no arregla aquest problema. Aquest problema s'arreglaria si es normalitzés la producció i si baixés el consum. És a dir, si el nostre consum fos més petit. Clar, això és complicat. Això és molt, molt complicat. Per aquest tema, per aquesta situació, la inflació continuarà elevada. Això afegeix a l'increment del preu de l'energia, que també continuarà sent elevat. Llavors, el Banc d'Espanya, les darreres previsions que ha fet el Banc d'Espanya ja apunta que l'any vinent continuarà una inflació més petita que aquest any, però continuarà una inflació elevada.
Clar, però perquè d'altra banda, no? L'atur segueix baixant i les xifres són bones, no?
Cuidado amb això. És a dir, l'atur baixa perquè treballen més persones, perquè més persones estan treballant. Això és veritat. Però es treballen menys hores. Això significa que la productivitat està caient. I això és dolentíssim de cara a la competitivitat del país. És a dir, el que passa és que els polítics només posen l'accent en una cosa, que és el nombre de persones que treballen
Clar.
o que no treballen, però no les hores treballades. I les hores, torno a dir, estan baixant.
Dins del cercle constant, les vides que vindran seran el fruit dels dies que se'n van.
Seguim parlant d'aquest tema. De moment, el Banc Central Europeu pujarà el tipus d'interès un 0,25% al juliol. Atents, oients. Què vol dir, Santiago, aquesta pujada? A qui beneficiarà i a qui perjudicarà? Com ens ho expliques d'una manera fàcil i entenedora?
Facilíssim. A qui beneficiarà, sobretot, als bancs?
Mm-hmm, com sempre.
Clarament. Jo penso, sota el meu punt de vista, aquesta pujada de tipus del 0,25% està orientada a afavorir els bancs. Cuidado, Chantal, és el meu punt de vista. També afavorirà una mica, encara que no sé jo fins a quin punt, a qui tingui quatre estalvis a un banc. Perjudicarà a qui tingui hipoteques, perjudicarà, evidentment, a qui tingui una financiació o a qui demani una financiació, perjudicarà a empreses. I tornem a la inflació. Amb un 0,25 pràcticament no arregles la inflació. Perjudiques també a la prima de risc. La prima de risc d'Espanya ja està empitjorant i la inflació no s'arregla. És a dir, a més es parla de que el juliol serà un 0,25, però abans de la tardor possiblement pujarà un altre 0,25. I ara ens col·locarem amb el 0,50, entre altres motius perquè la Reserva Federal dels Estats Units també vol apujar els tipus d'interès i es parla del 0,50 de cop. És a dir, entrem en una dinàmica de pujada de tipus.
I pujada també dels préstecs, no? Perquè si augmenta el cost dels préstecs també creix la probabilitat que els usuaris triguin més, no? A retornar-los també.
Sí, clar, evidentment, quan pugen els costos, quan pugen el preu dels crèdits, qui té un crèdit té més problemes d'impagament. De tota manera, això ja ve de lluny, perquè els famosos crèdits ICO, te'n recordaràs dels crèdits ICO?
I tant, sí, que en van parlar molt durant la pandèmia, sí.
Exacte. I PIMEC ha fet un estudi i apunta a que, i abans de pujar tipus, apunta que el 40% de la pime catalana estava en risc de no poder tornar aquests crèdits. Torno a dir, això abans de posar tipus, és a dir, que la situació és complicada.
Ja. Situacions complicades, unes altres complicades que veiem sovint, conseqüències econòmiques de cues a la P7, no? Una de les notícies, Santiago, d'aquests dies són les cues a la P7. Jo les he viscut, estic pensant en la quantitat també de camions, en la quantitat de turistes, no?, que arriben per carretera o de gent aquí que vol moure's, no?, per fer turisme interior, no? Què passarà si això dura tot aquest estiu? Clar, ens preguntem, no?, la revolució, l'eliminació dels peatges té aquestes conseqüències per una part, però fent pagar l'autopista no hi hauria cues, ens preguntem. I què et sembla també el que han arribat a fer a Amèrica, no?, fer dos pisos d'autopista damunt d'una, construir-ne una altra, no? Tu com veus aquesta situació problemàtica també de trànsit a la P7 que estem vivint?
A veure, Chantal, ara tothom es fa creus d'aquestes cues, aquestes retencions, aquests embussos,
sí,
que hi ha a la P7, però escolta, abans de que retiressin els peatges, hi ha centenars d'articles que ja parlaven de que això passaria. És a dir, això tothom li sorprèn, però això era ja estava previst que passaria. És a dir, si tu treus un factor regulador, com és el peatge, el treus de cop i no deixes res, evidentment l'afluència de cotxes i de camions serà molt, molt superior. Tu apuntaves, què passa si aquest estiu continuarà? És que aquest estiu continuarà, Chantal. Això està més vist que vist.
Perquè el trànsit ha crescut entre un 40 i un 50% en aquesta via, no?
Evidentment. I a l'autopista de Mataró, a la C31, ha passat exactament el mateix. Què em sembla el que han fet els Estats Units en alguns trams? Doncs està claríssim. Em sembla bé. El problema és que aquí seria molt difícil posar això en marxa perquè hi haurien moltes protestes i hi hauria molta oposició. Per què? Perquè evidentment no queda maco. Una altra opció és el que han fet a Mèxic, a Ciutat de Mèxic, que també hi ha protestes, de fer en alguns trams una autopista per sobre de la que ja hi havia, la de sobre de peatge i la de baix de no peatge. Jo, de tota manera, jo penso que afegir coses pot ser una solució a curt termini, però a llarg termini la solució passa per reduir el trànsit. Reduir el trànsit i anar més al transport col·lectiu, al transport que no necessàriament ha de ser públic, però transport col·lectiu, i reduir els desplaçaments que no siguin necessaris. Per exemple, jo conec una noia, que, bueno, una antiga alumna meva, que viu a Girona i que baixava 3 cops per setmana a Barcelona, però ara només baixa un. Ha pogut muntar-se el treball per reduir 2 dies i només baixa un. Aquesta, evidentment, és una opció. Una altra, aquest és un noi, una alumna, baixa en AVE, també a Girona, baixa en AVE. No agafa el cotxe i si no s'ha de moure i baixa en AVE fins a Sants. Jo crec que s'han d'anar a solucions d'aquest tipus, jo crec.
Clar, perquè, com deies, l'AP7 s'ha convertit ara en un malson cada dia per milions de persones que passen per aquesta via. D'ençà, recordem els oients que es van retirar els peatges l'1 de setembre i el pas ha passat de ser gratuït. S'han produït un total de 636 embussos i altres accidents en aquesta via catalana. I, com deia abans, el trànsit ha crescut entre un 40 i un 50%. Aquesta idea de 2 pisos d'autopista, no? Suposo que dius que a tu et sembla bé, no? Però que no agradaria a moltíssima gent pel tema del medi ambient, no? I també de fer segons quines obres, grans obres, al costat de la natura, no? També, Santiago.
Sí, jo crec que bàsicament aquí seria un tema de rebuig ambiental i visual també, d'impacte. Jo recordo, per exemple, quan es va fer el tram que hi ha, perquè es va aturar, de la B40, recorda que va aixecar molt de rebuig. Sobretot a la zona del collat de Parpés, etcètera, no? Per a l'impacte ambiental. El que passa és que això són faves puntades, Chantal. O s'amplia la capacitat d'absorbir trànsit, o bé es redueix el trànsit. És que no hi ha més. Un altre tema és per què Espanya té una tassa tan baixa, una de les tasses més baixes d'Europa, de transport de mercaderies per ferrocarril. Als Estats Units és molt més elevada, Europa és molt més elevada que Espanya. Espanya és baixíssima, crec que no arriba al 4%. Per què no es potencia el transport de mercaderies per ferrocarril?
Transport de mercaderies per ferrocarril, s'hauria d'incrementar, estic d'acord, no? I també veuríem una baixada d'aquests camions segurament en algunes autopistes com, no? Com és el cas de la P7. Mentre que estem parlant de carreteres, fins on arribarà també ens preguntem la pujada de benzina, no? L'altre dia llegia un tuit d'algú que deia què més ha de passar perquè la gent es rebel·li. Hi ha llocs, recordem, oients, on la benzina està a 2,2 euros al litre, i a Twitter també vaig llegir 2 idees més, a veure què et sembla, en Santiago. El 40% del preu de la benzina són impostos, per tant, si el govern volgués, podria reduir molt el preu. Veritat o mentida? Em diu, Santiago, veritat o mentida amb aquesta piulada que vaig llegir l'altre dia?
No, això és totalment cert. És a dir, si es reduís els impostos, el preu baixaria, però l'Estat recaptaria menys. I recorda clar. Que Espanya té un dèficit brutal. És a dir, l'Estat necessita recaptar més, encara més, per reduir aquest dèficit. I jo retallar despeses. Jo, sota el meu punt de vista, Chantal, jo aquí no estic massa d'acord. Jo crec que la benzina no s'ha de subvencionar. En tot cas, s'ha de subvencionar a punts concrets, empreses concretes de transport de medicaments, per exemple, o mercaderies estratègiques. La benzina no s'ha de subvencionar, jo crec. El que s'ha de reduir és el consum de benzina. Reduir el consum de benzina, incrementar la productivitat en l'ús de la benzina, és a dir, no dir anem a sopar a X i aquest X que estigui a 35 quilòmetres, sopem més a prop, per exemple. evidentment hi ha viatges que són que s'han de fer, si has d'anar a treballar, has d'anar a treballar, evidentment. Però jo crec que el tema és reduir el consum de benzina.
Uh-huh. I també, per acabar, amb les conseqüències econòmiques de la situació actual, una dada que hem recollit des del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio del Banc Mundial apunta a una situació greu, rebaixa la previsió de creixement global. Què vol dir aquesta rebaixa de creixement global? Com ens la pots explicar, Santiago?
Bueno, a veure, perquè les coses no estan bé, i el Banc Mundial o l'OCDE, que també van sortir a la vegada, pues, ens sumen que encara poden empitjorar. El Financial Times va publicar abans d'ahir un article que recollia l'opinió de diferents experts amb probabilitats de que l'any vinent, el 2023, Estats Units entri en recessió.
Torna a repetir aquesta frase, perdona. Torna-la a repetir.
Que el Financial Times va publicar un article abans d'ahir amb la previsió de diferents experts i amb la probabilitat de que cada expert donava a que els Estats Units l'any vinent, l'any 2023, entrin en recessió. Jo crec, Chantal, que aquest estiu serà una mena de carpe diem. És a dir, aprofita el moment. Els 4 euros que tens, passa-t'ho bé, i a la tardor ja veurem què passa. Jo crec que és la sensació que em dona.
He parlat amb diferents empresaris tecnològics i els he vist que no sé què els hi passa, que m'han dit que ve una tardor complicada. Per què estan preocupats aquests empresaris tecnològics?
Bueno, perquè, a veure, aquests empresaris tecnològics estan pulsant el mercat. Mira, jo recordo, tu recordaràs que després dels Jocs Olímpics del 92 va venir una caiguda molt forta. Bueno, aquesta caiguda, jo vaig parlar amb empresaris al març, abril, maig de l'any 92, és a dir, abans dels Jocs Olímpics, amb aquella eufòria, i deien: ostres, estem molt preocupats perquè no tenim comandes per la tardor i a l'hivern de l'any 92. Bueno, i efectivament, a la tardor i a l'hivern van ser terribles. És a dir, les empreses són uns termòmetres molt bons de la situació econòmica a curt i mig termini, perquè si tenen comandes, fantàstic, i si no tenen comandes o tenen poques comandes, és que ven una situació complexa. Aquests empresaris amb el que tu has parlat possiblement estan en aquesta línia. No tenen comandes o tenen poques demandes de pressupost, sí, etcètera, etcètera, i ja d'alguna forma estan ensumant el que ve.
Masterclass amb Santiago Niño Becerra per acabar i per rematar-ho, l'onada de calor, no? Que econòmicament també ens passa factura, és a dir, fa calor, quan treballem també notem aquesta calor, i se sap quan fa més calor, baixa la productivitat, no? Deu baixar també, Santiago.
Bueno, a veure, si estàs treballant i no vols que baixi la productivitat, aire condicionat, és que no hi ha un altre. Diràs, però això significa consumir més energia.
Clar.
Pues sí, significa consumir més energia.
Molt bé.
Però si no vols que baixi la productivitat, aire condicionat.
M'han dit que ens visita per acabar el teu gat, eh? És veritat?
Sí.
Com es diu el teu gat?
Sí. Mira.
Com es diu? Per acabar? Com es diu?
Mira, es diu Odín.
Sempre li agrada sortir al Revolució, el teu gat, eh?
Sí, sempre li agrada. Li agrada posar-se aquí davant.
Ah, clar.
I ara s'ha aixecat. Li has vist perquè s'ha aixecat.
Molt bé. És que té calor i deu dir: va, anem a passejar una mica, que ens toqui l'aire. Un plaer, com sempre. Santiago Niño Becerra, gràcies.
A tu, Chantal, bona nit.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Saps que encara estic buscant cotxe?
I ja t'has decidit?
Ui, no, ja m'agradaria.
A veure, per què el necessites?
Doncs per anar a la feina cada dia, fer escapades...
I per entrar a la ciutat, no?
Exacte.
I esclar, que no sigui car.
Doncs sí.
Tria Toyota CHR Hybrid amb mode elèctric, sense endolls i amb etiqueta eco. I finança-la ara amb Toyota Paper Drive. Toyota, sempre millor.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Tens dubtes sobre com pots reactivar el teu negoci? La Cambra de Barcelona et vol ajudar amb assessorament i projectes adaptats a les teves necessitats. Consulta la nostra pàgina web www.cambrabcn.org o bé truca al 902 448 448 i t'ajudarem. La Cambra, sempre al servei de les empreses i autònoms. I ara més que mai, fem-vos costat. Tot em sembla
si estic amb tu. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. També som a Facebook, Twitter i Instagram. Ens trobaràs a @revolució4. Revolució 4.0 aquesta temporada. Dos dies, dissabtes i diumenges, de 10 a 11 de la nit i sempre a la web.
I ara volem explicar-vos la història d'una companyia desenvolupada per tres germans, que és una història d'èxit. Bona nit, Gerard Martret.
Bona nit.
CEO de Shotel. Benvingut a la Revolució. Què tal?
Molt bé, gràcies.
En primer lloc, expliquem què és la vostra empresa, Shotel. Ara explicarem tota la història. En què consisteix, de forma fàcil? Què em diries?
Shotel és una plataforma tecnològica que permet que els operadors de transport públic puguin donar un servei de bus flexible i a demanda.
Val. O sigui, és pensada per un suport del transport públic i com es tradueix, és a dir, aquest servei, no? Què és el que permet tecnològicament aquesta idea vostra?
Bé, tradicionalment les línies de bus estan gestionades com si fossin tramvies.
Val.
És
sí.
a dir, normalment passen sempre a la mateixa hora i la línia té una estructura o té un recorregut que es va repetint contínuament per donar certesa als usuaris. Nosaltres transformem aquesta rigidesa en un sistema completament flexible, és a dir, que el bus és capaç de venir quan ho necessites i on ho necessites, i hi ha un algoritme que el que fa és posar els passatgers junts en tant que comparteixen trajectes.
Uh-huh. Per tant, tant tu com els teus germans, no?, m'han dit que feia 20 anys que creàveu projectes de mobilitat, com Trivania, un negoci de xofers privats, i tots sou iguals d'emprenedors i la mobilitat és la vostra passió? Explica'm això.
La mobilitat és la nostra passió des de fa més de 20 anys, per accident, és a dir, senzillament ha sigut així, i som diferents, la veritat és que ens complementem molt bé perquè tenim capacitats diferents doncs, que ens ajuden a treballar plegats.
I a més, fa uns mesos vau rebre la proposta de fusió amb una multinacional de Dubai.
Uh-huh.
Explica'm això.
Bé, durant aquest confinament nosaltres hem estat vivint un període bastant incert, és a dir, la mobilitat s'ha paralitzat i això ha fet que nosaltres haguem buscat solucions per poder seguir escalant, creixent, creant producte i buscant noves oportunitats o nous mercats. I vam coincidir amb una companyia molt semblant a la nostra, que està triomfant a megaciutats. Estan creixent molt ràpidament a Kènia, molt ràpidament a Egipte, el Pakistan, etc., i la seva solució és molt complementària a la nostra i doncs, ens vam saber entendre i vam formar part del mateix projecte.
I escolta, això ha permès un creixement i significa que esteu a la borsa al Nasdaq americà, és correcte?
Sí, des del dia 31 de març.
Home, no et veig molt seriós, no estàs content d'estar al Nasdaq americà?
Molt content perquè és una senyal d'èxit. El que passa és que, evidentment, també és més complexa a l'hora de gestionar el projecte perquè, evidentment, doncs, agafa molta més dimensió, però encantats.
Clar, perquè aquí arriba el Nasdaq. Expliquem això als oients que no ho sàpiguen, no? El Nasdaq no hi arriba a tothom.
Bé, el Nasdaq és un instrument de finançament que el que et permet és disposar de fons d'una manera contínua per no haver de fer noves rondes contínuament. I, per tant, per una startup doncs és una opció també vàlida. I això també permet que, al ser la companyia pública, qualsevol persona que tingui interès amb el model de negoci, doncs també hi pugui invertir. És a dir, per tant, ara és una companyia a l'abast de qualsevol persona.
Clar. La pregunta que et faig, com creixerà la companyia? Dius que ha arribat el moment d'implantar la vostra companyia catalana al món. A quantes ciutats teniu previst ser? On us agradaria arribar aquest somni que tens en la mobilitat, Gerard? Perquè ets molt jove. Quina edat tens, Gerard?
No, jo tinc 44.
Ah, no, bueno, també ets jove encara, però dic el somni teu, no riguis, home, el somni, a quantes ciutats teniu previst, no?, arribar?
No, nosaltres ara mateix ja hem estat implantats en 10 països, hem arribat fins al Japó, el país més llunyà que no hem arribat, però ara mateix l'objectiu nostre sobretot és crear relacions molt properes amb ciutats. Llavors no és tant un objectiu de gran quantitat, és a dir, una gran expansió, sinó sobretot arribar a generar relacions de valor amb ciutats i amb operadors de transport públic lo suficientment potents com perquè ens convertim en un partner tecnològic per aquella ciutat o per aquell operador. I aquest és l'objectiu. Per tant, en xifres, sobretot parlem de xifres de creixement lligades a això, a la relació que podem tenir amb clients actuals i amb relacions de proximitat. Ara també ha canviat l'estratègia. Les companyies tecnològiques tenen ara, totes nosaltres, tenim ara una estratègia molt més de rentabilitat que de creixement exponencial, i aquest ha sigut un canvi que està passant aquests darrers dies, setmanes, perquè bueno, s'està començant a veure que hi haurà un canvi econòmic també molt aviat.
Gerard, a veure, quan veus imatges com la P7 col·lapsada molt sovint a Catalunya, què en penses, no? Ja encara hi ha molt per resoldre mobilitat. No sé si vosaltres també hi podríeu posar una part. Ara en parlaves, no?, d'aquest transport públic. No sé si també podríeu ajudar en el tema cotxes, perquè ens interessa molt, també.
Nosaltres estem treballant per la desmaterialització de la mobilitat. És a dir, nosaltres hem creat un software que el que permet és eliminar aquest tòpic de la inversió constant en infraestructures i resoldre a base de subvencions la mobilitat. I en aquest sentit, evidentment, el que no volem és engreixar més les retencions de trànsit o fins i tot engreixar molt més les autopistes i les infraestructures per senzillament crear una demanda induïda que no té cap tipus de sentit, i el que volem és desmaterialitzar aquest model de mobilitat, i per tant les retencions de trànsit esperem que siguin història en qüestió d'una dècada o dues més aviat.
Però vosaltres teniu el software per aquest tema de bus, no?, de transport públic. Podríeu fer aquest software també pels cotxes?
No, la tecnologia nostra s'aplica a qualsevol tipus de vehicle, som agnòstics. El que passa és que avui estem monetitzant, resolent un problema actual, que és el problema dels busos de baixa densitat. És a dir, les zones de baixa densitat que ens trobem en barris perifèrics de ciutats o en territori dintre de, per exemple, de Catalunya, on hi ha busos que pràcticament circulen buits, nosaltres el que estem fent és ajudar que aquest bus agafi molts més usuaris, en tant que és molt més flexible, s'acosta a l'usuari final, no? Uh-huh. Per tant, això es pot fer amb busos, es pot fer amb furgonetes, es pot fer amb vehicle més petit, es podria fer amb taxis, i dintre de 7, 8, 10 anys ho estarem fent amb vehicles autònoms, i és una cosa que ja estem ara mateix també provant a Finlàndia.
Heu parlat ja amb l'administració catalana per poder fer més coses?
Sí, estem parlant, ens trobem una administració molt oberta, també a Barcelona, ens trobem, en general, estem molt oberts i molt, molt receptius a l'hora de parlar d'aquest tipus de temes, per tant, molt contents que sigui així, perquè la inversió que estem fent aquí a Catalunya en aquests moments és gran, estem ampliant el nostre equip, i quedar-nos aquí, tenir, a més, Catalunya com un espai per fer proves pilot i que puguem, a més, exportar-les a la resta del món, doncs seria la prioritat, no? I jo penso que serà possible i amb això estem treballant.
Clar, a tu et preguntaria, Gerard, com a especialista i expert en mobilitat, no? Com t'imagines els grans reptes de la mobilitat, no? En la mobilitat del país? No sé si el cotxe ha compartit, també s'havia parlat que es portaria, tampoc veiem que sigui la solució. Quina solució li poses tu a la mobilitat que tenim?
La mobilitat actual està molt poc maximitzada, és a dir, molt poc optimitzada. Nosaltres tenim una ocupació mitjana de 1.2, 1.3 usuaris per cotxe, això vol dir el conductor, en la major part de vegades, i els vehicles estan aparcats un 95% del temps. Això vol dir que bàsicament les ciutats són magatzem de ferro. Aquest és el gran repte. Nosaltres,
això és un titular, perdona. És 1,2 conductors de mitjana, 95 aparcats. Les ciutats són un magatzem de ferro.
Uh-huh. Les ciutats són un magatzem de ferro. Ens sembla normal sortir i veure tots aquests cotxes aparcats. I a part també veure, doncs, la retenció, quan la patim, la veiem com a normal, però una retenció de trànsit és una ineficiència molt gran, que avui en dia amb la tecnologia, i especialment la tecnologia que hem creat des de Shuttle, ja es pot resoldre, i ara és qüestió de paulatinament anar implementant-ho allà on sigui més necessari.
Doncs escolta, espero que ho implementeu a molts llocs, perquè també us necessitem la tecnologia. Enhorabona per l'èxit de la vostra idea emprenedora, Gerard Martret, i segurament doncs sentirem a parlar de vosaltres, perquè necessitem canvis en la mobilitat del país i segur que vosaltres ajudareu.
Molt bé, gràcies.
Gràcies.
Revolució 4.0. Aquesta sisena temporada ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges de 10 a 11 de la nit. Com serà el món de demà?
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. PIME Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Saps què és també una revolució? Transformar les teulades en fonts inesgotables d'energia 100% verda per tothom. Suma't a la revolució de les teulades d'Ola Luz. Disrupció 4.0.
Acabem de parlar amb Gerard Matret, que ens ha explicat una història d'èxit, però també Santiago Niño Becerra, que ens ha posat una mica la por al cos, no? Per tant, ara ens volem preguntar si aquest moment que estem vivint és un bon moment per emprendre o no. Es donen les circumstàncies per tirar endavant projectes arriscats. Emprenedors i emprenedores, oients de la Revolució, ben atents als pròxims minuts. I saludem l'Alexai, fundador i CEO de Fintech Money. Què tal? Bona nit.
Bona nit. Com estem?
Ara ballaves, no, també?
Ballava, sí, sí. Et demanava, ja estava a punt de demanar-te una copa, un copazo.
Escolta, Àlex, ho comentava fa uns minuts amb Santiago Niño Becerra, la situació econòmica és complicada i això pot afectar empreses que ara estan començant, no? Si haguessis de fer un mapa de la previsió del temps sobre el futur de moltes startups, com el faries? Què diries?
Jo et diria sol i núvols a l'estiu i núvols negres a la tardor hivern.
Què passa aquesta tardor? És que tots els col·laboradors m'ho esteu dient.
Nosaltres ja tenim elements que ens fan ja detectar i analitzar i veiem el consum que del dia a dia dels consumidors, no? Precisament doncs, gràcies a una passarel·la de pagaments i ja veiem un fre important, molt, molt important a dia d'avui. Llavors, si seguim amb aquesta tendència...
Que ve dels Estats Units, ja?
Bueno, jo suposo que ve de que agafar el cotxe val molts més diners, de que les hipoteques estan començant a pujar i pujaran més i que anar al supermercat val molt més. Per tant, al final, diners a la butxaca no n'hi ha tants a final de mes i segons quins sectors, doncs ja estan començant a patir ara.
Per
llavors,
tant...
si seguim amb aquesta tendència a la tardor, jo no sé, si segueixen els tipus pujant, no sé, però ho veig magre.
Ho noteu ja en aquest consum de comerç electrònic, que tu coneixes molt bé, Àlex, empreses tecnològiques que semblava que anaven com un coet i que rebien grans rondes d'inversió, ara es podrien esfonsar perquè què està passant també amb les rondes, no?
Bueno, vam viure un moment de creixement molt bèstia perquè ens vam digitalitzar per força per culpa de la pandèmia. Tothom vam passar a ser consumidors pràcticament 100% digitals de tot. Llavors això va fer que les empreses doncs, creixessin en facturació i que creixessin la seva cotització, anés augmentant. Però ara de cop doncs, hem tornat ja a una normalitat, s'han sumat aquests factors que dèiem abans i hi ha empreses doncs, que han baixat una autèntica barbaritat, no? La seva cotització han baixat doncs, 40, 50, 60, 70%.
Les que directament o indirectament han entrat al joc de la borsa són les que ho tenen més complicat, no? Ja hi comença a haver algunes víctimes il·lustres, no?
Hi ha empreses que han perdut, com deia, un 70%. Per exemple, Shopify, no? Que és una amb la que estem relacionats, ha perdut això, al voltant d'un 80%. Si comencen a haver víctimes, estic molt vinculat al món dels startups, especialment a Catalunya i a Barcelona, i ja m'arriba algun WhatsApp la setmana passada que hi ha gent que no té runway, que es diu, que no té oxigen per pagar nòmines en breu. I seran algunes molt sonades.
Recordem què fa Shopify?
Shopify és una plataforma de comerç electrònic per muntar-te una botiga online.
Algunes empreses, per tant, no sé si ens preguntem si han viscut per damunt de les seves possibilitats.
Bueno, és el que dic sempre, no? Injectar capital a una empresa és com injectar-te heroïna, no? Llavors, hi ha certs moments en què si no gestiones bé aquesta injecció artificial, doncs vius per sobre de les teves possibilitats, no? I sí que n'hi ha hagut moltes que han fet un ús irracional d'uns recursos que els havien vingut de fora. I això també, per efecte col·lateral, el que provoca és que, com que tens recursos, no fas servir la imaginació i no et centres en que l'objectiu bàsic d'una empresa és que generi beneficis.
Hi haurà gent que patina més que d'altres d'aquí uns mesos, sí?
Bé, jo diria que els que s'hagin endeutat, sí. Que, les empreses que estiguin endeutades ho passaran malament, perquè si els hi baixen els ingressos i han de seguir fent, assumint les seves, els seus compromisos, ho tindran magre.
Per tant, dificultats, oportunitats, hi ha dificultats i oportunitats per a altres, i és un moment per comprar si tens capital a l'Excite?
Depèn de què. Depèn de què vulguis comprar. Jo diria que la borsa ara precisament està molt bé, però clar, veient una mica la tendència i les previsions que jo faig d'una manera unilateral, no? Però que també per lo que em comentaves, doncs, bueno, per lo que deia el Niño Becerra,
sí.
Estarem així, potser encara no és prou bon moment per comprar i és millor estar una mica prudent a la reserva.
Àlex Saez, que coneix molt bé el comerç electrònic perquè hi treballa, per tant, veu com estan baixant, no?, algunes compres al comerç. Ens explicava, no?, la benzina està més cara, les hipoteques, no?, la compra del súper, i això fa que et decantis a comprar menys segons quins productes.
Tinc una dada confidencial,
quina?
Però que és molt divertida.
Explica-me-la.
Amazon Espanya ha baixat un 30% les seves vendes.
Es pot dir això, eh? Amazon Espanya...
Es pot dir perquè m'ho ha dit...
Ha baixat un 30% les seves vendes, titulars, sí?
Sí, perquè a més m'ho ha dit una persona de Correus, que és un dels proveïdors importants d'Amazon a nivell de logística.
Val, i això vol dir alguna cosa, no? Per què està baixant aquest consum? També pot ser perquè ara, amb el bon temps, la gent prefereix comprar a les botigues, no?, que comprar per internet, no? Això també pot ser.
Poder sí, però... El gener o el febrer les coses anaven diferents, perquè no hi havia tot el problema de la inflació. I jo diria que potser sí que hi ha un factor, doncs, de que sociabilitzem més i ens anem al carrer, però en general jo diria que el problema ve en gran part de Rússia.
Clar, per això hem de saber si aquesta inflació que afecta els preus no només afecta la baixada del consum a les botigues de comerç electrònic, perquè les de botigues ara no tenim la dada aquí mateix, però també deu afectar a les botigues de comerç tradicional, segurament potser també hi ha aquesta baixada de consum. Àlex, quin tipus de noves startups, no?, creus que poden tirar endavant malgrat les dificultats? Perquè l'ecosistema emprenedor català i l'espanyol és sòlid, no?, per aguantar moments de tensió com aquests, i quines veus les startups que poden aguantar millor, no?, tot això que estàvem comentant avui?
A veure, les que poden aguantar millor són les que tinguin un producte que generi recursos, que generi ingressos suficients com per pagar l'estructura, no?, independentment del sector en el que estiguin. Això sí, tot el que sigui digitalització, és obvi que la tendència, no hem de ser tan pessimistes tampoc, i la tendència és, doncs, que cada vegada més la societat es digitalitza per tots els, en tots els àmbits, no?
Perquè venim de moments d'inversió, Àlex, de molta activitat, i això a vegades no es pot acabar d'un dia per l'altre, però no pot anar baixant, no?, com estàs explicant avui a la secció.
Deu haver-hi també un terra, no?, un sostre i un terra, doncs, segur.
Clar. Per tant, baixada, de vendes a Amazon, aquest 30% del comerç electrònic, que pot ser derivat de molts motius, però que es nota, per tant, aquesta tardor calenta que ens espera, tu creus?
Nuvolosa i negra el cel, jo crec que sí.
Això t'ho han dit diferents experts, eh?
Sí.
Molt bé. Doncs escolta, Àlex Saez, avui ha estat una secció d'aquelles que són realment útils pels nostres oients, segur que n'han pres bona nota, i més d'un et deu haver agraït, no?, els teus consells, algun consell més de cara, doncs, a la confiança,
bueno, jo diria
i
que...
la prudència també, en les ganes d'emprendre, què em diries?
Perdona, no, que això no vol dir que no haguem de mantenir la mentalitat emprenedora i que tirem endavant i a seguir creant empreses, eh?
Clar. Molt bé, Àlex Saez, gràcies. Per cert, ens veiem aviat amb tu al Revolució TV3. Parlant al Som Revolució de l'euro digital.
Parlarem de l'euro digital, en podem dir amb qui?
Sí.
Amb el Miguel Ángel Fernández Ordóñez, exgovernador del Banc d'Espanya, i parlarem d'una solució que hem tret conjuntament amb Bizum Espanya, que és per acceptar pagaments amb Bizum en comerç físic.
No us ho perdeu, serà molt i molt interessant.
Canviem el món amb Carlota Pi.
Saludem a Carlota Pim, emprenedora i cofundadora de la companyia Ola Luz. Un aplaudiment per la Carlota. Què tal? Com estàs?
Molt bé, molt bé. Moltes ganes d'estar aquí sentada amb tu.
Molt contenta d'escoltar la Carlota. Li vull preguntar amb la mà al cor, de l'1 al 10, Carlota, quin és el teu gran grau d'optimisme i de positivisme ara mateix, em diries?
Doncs mira, et diré que malgrat tota la informació que corre avui en dia per la xarxa sobre les eleccions americanes, et diré un 10.
Un 10?
Sí, un 10.
O sigui, estàs contenta.
A tope,
tot i la pandèmia, tot i la crisi sanitària, tot i la crisi econòmica i la crisi psicològica que patim.
Mira, saps què passa, Chantal? Que jo em sento molt inspirada per una frase de Viktor Frankl que deia que l'última llibertat de l'ésser humà és decidir com actues davant d'un conjunt de circumstàncies que et venen donades. Jo no puc fer res ni per la pandèmia, ni per la crisi econòmica, ni per la crisi sanitària, ni per el resultat de les eleccions americanes. Això és el que passarà. El que jo puc fer és decidir amb quina actitud això m'ho miro i quines coses acciono jo des de la meva capacitat de control i d'acció tal que les coses vagin millor.
Això és com avui l'entrevista que ens deia la Irene Villa, que ens explicava un atemptat d'ETA, recordem, la va deixar sense cames i és una dona positiva que em deia que hem de ser molt positius amb aquesta pandèmia.
Absolutament.
Et volia preguntar, el que està clar és que la pandèmia canvia coses, per exemple, a l'hora de consumir també, Carlota. Em diries que som cada dia més conscients del que comprem i de què ens volem gastar, amb què ens volem gastar els nostres diners i que som uns consumidors més responsables?
Doncs mira, et diré que sí, i és una cosa que nosaltres això ho hem descobert precisament durant l'evolució de la pandèmia. Mira, nosaltres al mes d'octubre de l'any passat, del 2019, vam treure una campanya que dèiem, mira, tu també pots canviar el món, per alguna cosa es comença, sigues part, no? Tot és començar, sigues part d'una revolució, sigues part d'un moviment que és una cosa més gran que tu. I bueno, i aquest missatge anava calant, per entendre'ns. Arriba la pandèmia, que tota la pandèmia, en recordem-se'n, comença per una sola persona que s'infecta d'un virus desconegut. Aquest virus comença a córrer per la humanitat i arriba un moment que ens diuen a tots, sisplau, t'has de quedar a casa tu, Chantal, t'has de quedar a casa tu, Carlota, t'has de quedar a casa tu, la persona que ens està escoltant,
sí,
perquè gràcies a la teva acció individual formaràs part d'un moviment molt més gran i molt més poderós que va de salvaguardar la salut de tota l'espècie. Fixa-t'hi, I és una cosa que hem pres consciència de com jo, des de casa meva, com deien, stay home, no? Des de casa teva salves el món, queda't a casa, i això té un impacte brutal en ajudar a tothom. Això ens ha despertat a les persones una consciència de quina és la potència que tenen els nostres actes individuals i, per tant, ha fet que, com a consumidors, estiguem reflexionant. Escolta, jo a quina visió del món recolzo si sóc d'aquesta companyia o d'aquesta altra? Jo a quina visió del món recolzo si compro aquest sucre o aquesta xocolata o si em compro aquest cotxe o aquest jersei? O sigui que també impacta i de manera molt forta en les decisions de compra que prenem cada dia com a consumidors, perquè ja sabem, per aquest exemple salvatge de la pandèmia, ja sabem que
vida, sí,
no només votem un cop cada 4 anys i decidim d'alguna manera quin serà el nostre esdevenir de com s'executaran uns pressupostos, sinó que cada dia, amb les meves decisions de compra, jo puc decidir quina visió del món construeixo. I això ara ha cobrat una rellevància i és una cosa que li hem d'agrair en el Covid-19. Fixa-t'hi, Inclús vaig aquí,
Alguna cosa li hauríem d'agrair, perquè, clar, han passat coses negatives, i això s'han de dir, però també de positives, no? D'aquesta consciència que dius a nivell econòmic de la filosofia de vida, no? De manera d'entendre el món. I, per exemple, si posem el canvi climàtic i el planeta, no? Que volem deixar els nostres fills i filles, per tant, ens canvia en actituds individuals, com deies, no? I també de compra i de consum, amb quines empreses apostem, no?
Absolutament. I, per exemple, una altra cosa que nosaltres hem vist amb mètriques reals de vendes diàries és com ha agafat una rellevància brutal la revolució de les teulades. Nosaltres estàvem proposant a la gent que transformés els metres quadrats de teulades de casa seva en energia verda, que no només produís energia pel seu propi consum, que és el que es coneix com a autoconsum d'energia, sinó que tota la teulada disponible la posés a disposició de la resta de la humanitat a produir aquesta electricitat. I, escolta, hem aconseguit a tancament de 30 de setembre més de 3.000 clients, 3.033, quan en teníem 1.700 abans de la pandèmia. O sigui, fixa-t'hi que estem parlant d'una presa de consciència i unes decisions que es prenen en plena crisi sanitària, que tindrà unes conseqüències, o que ja està tenint, i en tindrà encara més, conseqüències econòmiques molt dures. Estem veient com la gent pren aquestes decisions conscients des de la seva acció individual. I això, penso, i per això sóc tan positiva, i per això tinc aquest grau d'optimisme i d'esperança màxim. Penso que aquesta transformació en la mentalitat de la gent, en la manera d'actuar, és una transformació que no és simplement conjuntural en aquesta època de pandèmia, sinó que això és una cosa que ja es queda per sempre.
Clar, parles de la manera de consumir, no?, i fins i tot de consumir la nostra energia, no?, que podem anar amb aquest autoconsum, amb plaques que em comentaves, i que, clar, la gent cada vegada està més a les seves cases, necessita millorar les seves cases, la venda de mobles s'ha pujat, la venda de plaques s'ha pujat.
Exactament.
Per tant, ara també estem en un espai que hem de millorar el nostre espai i l'energia que en deriva d'aquest espai.
Fixa't,
no?
Fixa't, exactament, aquest punt és molt important, Chantal, perquè quan jo estic moltes hores a casa, de cop i volta prenc consciència de lo important que és casa meva. I efectivament, hi ha una millora, una necessitat de millorar aquest espai físic on jo treballo, on ballo, on llegeixo, on
menjo,
comparteixo amb la meva família.
Clar.
Exactament. I també una consciència de, ostres, què pot aportar aquest espai on jo visc de cara a transformar el món cap a bé? I, ostres, ha cobrat molta rellevància el fet de que tu tens una teulada que és una teulada normal i corrent, per què no transformar aquests metres quadrats en producció d'electricitat renovable 100% en el mateix lloc on serà consumida? I això ha despertat aquesta consciència en la gent. Ho ha vist perquè s'ha passat 24 hores a dintre de casa tancada durant moltes setmanes.
Clar.
I ho ha vist, ho ha palpat, ho ha pogut viure en primera pell i, per tant, s'ha vist, hem reconegut amb les xifres quin ha sigut aquest pas a l'acció, perquè no només és un tema de consciència, sinó que efectivament la gent ja està fent coses.
Vosaltres ho heu notat a Hola Luz, amb la Carlota, estàs notant aquesta conscienciació. Algun exemple més em posaries de que creus que passa, us passa a vosaltres? Diries amb alguna cosa més està passant?
Doncs mira, tot el que té a veure amb economia circular, amb companyies que li diem companyies B Corp o companyies que estan certificades amb aquest rati ESG, i vol dir Environmental, de Medi Ambient, S de Social i G de Governance. Nosaltres acabem de treure també aquest rating que vam sortir la companyia número 1 del món.
Felicitats, Chantal, és veritat. Imagina't. Ho vaig veure via Twitter, ja ho vaig veure.
Sí, nosaltres moltes estem
felicitats.
Flipats perquè un número 1 del món, mare meva, no? És una cosa com molt top. Però totes aquestes companyies que tenen un vector ESG molt important o que tenen aquest segell de B Corporation, de companyies que fan les coses per aconseguir un món millor, estan tenint una grandíssima atracció. Veiem companyies en la indústria de la moda, en la indústria de l'alimentació, companyies que estan treballant per reduir significativament, per exemple, l'ús d'aigua en la producció de texans, o companyies que estan treballant molt en el vertical d'alimentació vegetariana o vegana, no? I tot això són, efectivament, negocis que estan creixent a un ritme molt més elevat que el que estaven creixent, i també això és degut en aquest context que ens ha generat el coronavirus.
I és que ens falten més Carlotes, ens falten més empreses com la Luz, que volen millorar el món. És que hauríem de fer més empreses que totes volguessin un món millor. És que si totes les empreses d'aquest país o de l'estat espanyol diuen ens posem a fer un món millor, potser el tindríem millor, Carlota.
És que ja el tindrem, Chantal. I per això també et dic una altra mètrica per aquest optimisme del 10 sobre 10. Mira, hi ha una quantitat brutal de fons d'inversió, especialment fons d'inversió europeus, que avui en dia ja només inverteixen en companyies d'impacte, en companyies que tenen un rati de ESG superelevat. Fixa't que això és el bo que és que el capital ja està discriminant i està només invertint únicament, no és que prioritzin, sinó que només inverteixen en companyies que el seu propòsit és transformar el món cap a un lloc millor.
Carlota Pi, una dona transformadora, molt contenta que sigui al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Felicitats i ens veiem aviat.
Moltíssimes gràcies, Chantal. Com sempre, un privilegi estar aquí.
La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit.
I amb Pau Bartolí repassem l'agenda digital de la setmana, que d'aquí no res comencem. Bona nit, Pau, què tal?
Molt bona nit.
Molt bé, amb què comencem?
Doncs mira, aquesta setmana, aquests dies, m'he fixat amb la policia holandesa, perquè ha utilitzat un vídeo deepfake per intentar resoldre un assassinat. Primer repassem conceptes. Els deepfake són muntatges de vídeo que són hiperrealistes, o sigui, semblen de veritat, però en realitat estan creats a través d'intel·ligència artificial.
Sí?
Per exemple, no sé si recordes, i segur que alguns oients segur que recorden un anunci on sortia la Lola Flores.
Sí, sí, en van parlar amb el Jordi Urbea a la seva secció.
Correcte, i d'aquest ús del deepfake reivindicava l'accent, les arrels, doncs això és un deepfake, és un vídeo hiperrealista, és simular una realitat. Doncs la policia holandesa ha utilitzat aquesta tècnica per mirar de resoldre l'assassinat d'un adolescent que va morir per impactes de bala el 2003 mentre llançava boles de neu amb els seus amics a Rotterdam. Ell estava jugant amb els seus amics i va rebre impactes de bala. Un cas que continua obert i que els agents se'ls ha acudit d'aquesta manera d'intentar resoldre'l. Han demanat, evidentment, petició a la família i permís per poder fer-ho, i en el vídeo es veu aquest jove com va pensant i mirant a càmera, i on la seva germana demana a veure si algú pot ajudar a trobar el seu assassí. Per tant, ús també de la tecnologia per la policia, en aquest cas la policia holandesa, que m'ha fet gràcia per això, per posar també l'ús de la tecnologia al servei de la policia i al ciutadà.
Molt bé. Els deepfakes aplicats també en la investigació policial, com explica el Pau, i amb què acabarem aquesta agenda?
Doncs amb un dels noms propis d'aquests últims dies, és l'aragonès Javier Oliván. Ha estat nomenat el segon de Mark Zuckerberg, com a número 2 de la companyia Meta.
Per moltes tant, felicitats, Javier.
I tant, una entrevista que també intentarem produir des del programa, el segon de Meta. Oliván substituirà la que ha estat la número 2 de la companyia des del 2008, la Sheryl Sandberg. Ell ja porta 15 anys a la companyia i, de fet, dada curiosa, el 2007 va ser el primer ja no nord-americà a fitxar per Facebook. Per tant, doncs, un pas endavant d'aquest aragonès, 45 anys, llicenciat en Enginyeria Industrial d'Universitat de Navarra i MBA a Stanford.
Molt bé, doncs felicitats, Javier Oliván. Parlarem amb ell segur al Revolució 4.0. Moltes gràcies, Pau.
A vosaltres.
Oients, acabem programa i acabem la setmana. Ho fem sempre amb una frase de qui fou la primera ministra índia, Indira Gandhi, i és aquesta: el poder de qüestionar és la base del progrés humà. O sigui que qüestionem sense por, fem-nos preguntes i, sobretot, busquem-ne les respostes. Gràcies, com sempre, a l'equip molt important, Jordi Portals, Jordi Pi, Pau Bartolí, també Marc Brugat, Josep Maria Campillo. Ens retrobem, oients, el cap de setmana que ve i sempre a les xarxes socials, @ Revolució 4. Gràcies.
can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe.